d'acord amb l'article 8è del Reglament de Participació Ciutadana i, per tant, podem donar la paraula als veïns i veïnes del municipi. En primer lloc, com saben, sempre donem la paraula a aquells veïns o veïnes que ens han adreçat qüestions per escrit. I, per tant, voldríem, en primer lloc, donar la paraula al senyor Jaume Espina, que va entrar la sol·licitud el 4 de maig i que vol preguntar sobre el pla estratègic de l'esport. Té la paraula, si us plau. Si li apropen un micròfon, un moment. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda. A mi m'agradaria preguntar un parell de coses, però que totes van lligades entre elles. Primera és que fa més d'un any i mig es va presentar una moció dels grups municipals d'Esquerra més Convergència, però que va ser aprovada per unanimitat per tot el ple, en el qual es feia ressò de la manca d'activitats en el món esportiu. Amb les resolucions que va prendre, a part de tots els atesos que hi havia, deia que, com paral·lelament l'equip de govern va presentar un pla estratègic de l'esport, una manera de tirar endavant un pla estratègic de l'esport, van modificar la moció i es va incloure dins de tot un sol paquet. El pla esportiu, el pla estratègic de l'esport a Sant Cugat, tenia que passar per una comissió. Aquesta comissió tenia que estar formada per membres de l'administració, per membres de l'equip de govern, de la resta d'entitats de partits polítics que conformen aquest ple, per entitats, clubs, associacions, qualsevol que pogués referir-se al món de l'esport. Ha passat un any i mig i aquesta comissió, que en principi, segons deia la moció, tenia que estar constituïda a l'abril del 2016 i presentar una primera aproximació del pla estratègic abans de final del 2016, no s'ha constituït. I, per tant, voldria saber si la raó per la qual no s'ha constituït o si és que les mocions que s'aproven per fer únic i després, si no ens en recordem, no passa res. Paral·lelament amb això, m'adalanto possiblement a la resposta que em donin d'entrada, el pla estratègic de l'esport que l'equip de govern va encarregar a tres empreses diferents, amb una empresa que va encarregar fer jornades participatives pel pla esportiu de l'esport, estratègic de l'esport, amb una altra empresa li va encarregar el pla d'equipaments esportius i amb una tercera empresa li va encarregar un estudi sobre el sistema de subvencions a les entitats. Crec que no dic res que no sigui cert. L'empresa que es va dedicar, d'aquestes dues últimes empreses, almenys de fora no en sabem res. No sabem si s'ha fet el pla d'equipaments o no i no sabem si s'ha preparat algun tema sobre les subvencions o no. No hi ha hagut una resposta en aquesta comissió que teòricament s'havia de crear i no s'ha creat. Per un altre costat, l'única empresa o l'únic tema que realment es va portar a termini és el pla estratègic de l'esport en línies generals. Hi havia una empresa, per mi molt correcta i molt professional, que ens va fer tot un seguit de reunions, en la qual, desgraciadament, el quòrum va ser bastant minsa. O sigui, sembla mentida que vulguem parlar de coses que afecten a tanta gent a Sant Cugat amb la quantitat d'entitats esportives que existeixen. La mitjana va ser de 7-8, jo vaig anar a totes, però 7-8 entitats només. I al mes de setembre van haver-hi tota una sèrie de jornades, 4 concretament, en la qual es van fer una sèrie de plantejaments per part de l'empresa i es va comentar i es va discutir amb la gent que hi era. Això va comportar unes conclusions per part de l'empresa que daten de setembre del 2016. Jo no voldria que amb aquest pla passés el mateix que va passar amb un estudi que es va fer fa ja uns quants anys sobre Sant Cugat ciutat educativa, que van haver-hi un munt de reunions, un munt de conclusions, i l'informe aquell va quedar en un calaix i no s'ha tornat a parlar mai més.
No sé de què parla.
És simplement per dir que, vaja, han passat doncs, des de setembre del 2016 a maig.
No? Jo que demanaria concretament, senyor Espina...
La informació concreta és per què no s'ha fet la comissió que es preveia en la moció.
Val.
I segon, una vegada tingudes que formaria part d'aquesta comissió,
sí,
la base de dades, què és el que passa a Sant Cugat, què hi ha, què no hi ha,
sí,
quanta gent, i aquestes conclusions a les que arriba l'empresa, per què no les hem discutit en aquesta comissió inexistent?
En la comissió que s'ha de crear, eh?
D'acord. Que s'ha de crear i tal.
Val.
Aquesta és la pregunta. D'acord.
Si quan concretes diu que no en sabem res és perquè vostè ha estat una persona que ha participat en tot el procés.
Jo he participat en tot el procés.
I no ha tingut, en aquest moment no té retorn, eh?
I no hi ha cap.
Entenc que és això. Val. Mm-hmm. Bueno, doncs i mirarem si el regidor li pot fer retorn d'alguna informació, mm-hmm, o si no, doncs evidentment li explicarem. Molt bé, gràcies, senyor.
Gràcies, alcaldessa. Bon vespre a tothom i gràcies, Jaume, per la intervenció i una miqueta per aclarir el desenvolupament d'aquests tres projectes diferenciats que bé comentava el Jaume. Teníem, per una banda, vam afrontar el repte del Pla Estratègic de l'Esport. Per una banda, vam afrontar també la relació, ja no només a nivell de subvencions en el que seria en el context purament econòmic, sinó quina era la relació que havíem de tenir entre l'administració i les diferents clubs i entitats. Aquest era un segon projecte, amb una segona consultoria. I un tercer, no era un pla d'equipaments, era un pla d'usos dels equipaments actuals i dels que teníem previst, que en aquell moment ja sabíem que afortunadament s'incorporarien en el teixit d'equipaments esportius. Pel que fa al pla estratègic com a tal, el document que vam elaborar entre tots, no l'empresa, comentar que vam fer la primera sessió en seu del plenari del Consell Sectorial d'Esports, perquè és allà on està representat doncs, el govern, els tècnics de l'àrea d'esports, els diferents grups municipals, els agents esportius, entitats, clubs, AMPAs i mestres de la ciutat, així com els diferents operadors privats. Vam fer una primera sessió on vam presentar quina seria també la metodologia. En base a aquesta primera presentació, on estàvem tots representats, es va crear aquest grup de treball, que nosaltres, jo sí que considero que és la comissió, on es va fer una segona sessió tots junts aquí en aquesta mateixa sala, on es va convidar una vegada més a tots els representants dels grups polítics, les entitats, clubs i AMPAs, i a partir d'aquesta vam decidir entre tots fer aquestes quatre sessions posteriors on es va tornar a convidar a tothom d'aquesta comissió, d'aquest Consell Sectorial d'Esports, a participar i a opinar per desenvolupar aquest document que finalment el que recull és les inquietuds que van sortir de tot plegat. Com bé tu dius, tota aquesta informació, que sí que és cert que pel meu gust, doncs la participació no va ser l'esperada. En seu de les sessions vam tenir reunions d'entre 8, 10, 12 persones. Sí que és cert que vam fer amb aquestes mateixes consultories reunions unilaterals amb les pròpies entitats. Van reunir també i van contestar durant dos o tres mesos un seguit d'enquestes, un seguit de bateries d'informació que havien de servir per nodrir també tot aquest document de pla estratègic, així com la relació a convenis i així com fer la previsió d'usos degut al seu creixement pels nous equipaments. En base a totes aquestes enquestes, totes aquestes reunions que van fer serveis tècnics i les empreses amb les entitats, en base a aquesta comissió que vam fer aquí i les quatre sessions posteriors, a finals del 2016 vam presentar el document que l'empresa havia elaborat recollint les inquietuds de totes les àrees de la casa, de tot l'entorn privat també del municipi. Vam presentar aquest document, vam obrir un termini d'al·legacions durant tot el... Això era el desembre. El gener del 2017 vam obrir aquest termini perquè les entitats o clubs o AMPAs o qui fos doncs, pogués presentar al·legacions. El propi Servei d'Esports doncs, ha fet una llista bastant llarga d'al·legacions d'apreciacions, per dir-ho de manera. Vam rebre el document també de treball del Sant Cugat Creix. Amb el Sant Cugat Creix, per exemple, també hem fet doncs, tres reunions amb la consultoria, l'àrea d'esports i el Sant Cugat Creix per mirar de materialitzar aquestes consultes que es feien en aquest document, a veure com ho transformàvem en text pel propi document, i amb tota aquesta feina que vam acabar de fer amb les delegacions cap al mes de març, al mes d'abril i maig estan redactant, precisament la setmana passada despatxava amb la cap de Servei d'Esports i em va comentar que aquest divendres hi ha una de les darreres reunions amb la consultoria per enllestir el redactat, i en seu del proper Consell Sectorial d'Esports, on hem d'explicar doncs, tots els reptes que tenim a nivell d'inversions i de projectes de ciutat, explicarem una altra vegada més, perquè creiem que és un document important i ens preocupa molt, doncs, com hem arribat ja a aquest document final, amb les propostes que van fer tothom, amb la modificació que hem fet a nivell d'al·legacions i presentar el document final en tot el Consell Sectorial d'Esports, que entenem que està representat tot el sector. I això d'una banda. D'altra banda, el que fa el treball de la relació que establíem amb les entitats, fruit de les enquestes i fruit de les reunions també que vam tenir amb la consultoria i amb les diferents entitats, ens van expressar la voluntat de poder establir una relació més formal, via conveni, on es recollia doncs, tot el projecte esportiu, formatiu, de valors, social i d'activitats puntuals que fan les entitats, i recollir de manera més estable i també facilitar tots els temes burocràtics a l'hora de poder desenvolupar el seu projecte amb l'administració, i també tenir un control i una relació més fluida per saber què fan les entitats, com es podem ajudar a nivell de formació, de suport i de moltes altres coses del seu propi dia a dia. I el tercer projecte en paral·lel, que és el Pla d'Usos, hem estat també en base a tota aquesta informació que ens van volcar les entitats i un fotimer de reunions que hem tingut unilateralment amb les entitats per veure quines són les seves necessitats, quin és el seu creixement en base al seu potencial actual i en base al que ve a l'esport escolar. Tenim una reunió aquesta setmana per presentar-los la proposta que fem bàsicament als afectats de manera positiva, perquè incrementem bàsicament parquets, no altre tipus d'equipament esportiu, per fer aquestes explicacions de com hem arribat en base a tota la informació que ens han donat, les seves peticions de creixement i les seves necessitats d'organització, així com els nostres criteris d'eficiència a l'hora de repartir els equipaments. I el dijous a la tarda els hi presentarem, tot i que molts doncs, ja hem anat parlant de manera. Per tant, aquests tres plans estan arribant ja d'alguna manera a la seva conclusió i bueno, hem anat, jo crec que bastant en termini, i esperem doncs, poder començar a fer-los realitat i explicar-los més de cara al públic, perquè ara sí que és cert que les entitats totes saben com està a cadascun dels projectes, però explicar-ho doncs, en seu i en premsa i tot això doncs, perquè puguem tots conèixer-ho de manera més popular, per dir-ho d'una manera.
Molt bé, gràcies per la exhaustiva explicació. Breument.
Molt, molt breument. Tota l'explicació la trobo absolutament correcta, però no m'heu contestat en el punt principal, que és per què no s'ha constituït aquesta comissió que parla la moció. No té res a veure amb el que estem parlant. No té res a veure amb les reunions que s'han fet amb clubs, amb entitats, amb Sant Cugat Creix, amb la coordinadora o amb qui sigui. Aquí, en la moció, es deia que es faria una comissió entre Ajuntament, entitats esportives, clubs esportius, agents esportius, partits polítics, una comissió que decidís coses. Aquesta era l'esperit de la moció, i això és el que diuen aquí, fer la proposta estratègica global.
Jo no sé, jo hi he entès que sí que s'havia constituït la comissió.
No, que em diguin qui són els components de la comissió,
no es preocupi que...
qui hi ha com a president de la comissió. No, és que no m'ho poden dir, no hi és.
Bueno,
nosaltres vam explicar en Consell Sectorial d'Esports que la comissió estava convidada totes les persones que estaven formaven part del Consell Sectorial d'Esports.
Això no es crea una comissió, perdona.
No, però a banda del Consell Sectorial d'Esports...
Senyor Espina, jo li agrairia que... la comissió, potser tenim perspectives diferents d'una comissió, però en tot cas
No, és simplement buscant la Real Acadèmia de la Llengua, que s'ha quedat, el que és una comissió, el que no és.
S'entén que ha quedat constituïda, s'entén que han participat totes les entitats esportives, s'entén que han participat doncs,
tots, va arribar aquest acord en Consell,
tots els grups i, per tant...
Jo pregaria que us torneu a llegir la moció.
No hi ha cap problema, ens la tornarem
a llegir.
Però jo crec que anem en molt bon camí i en molt bona línia en el camp esportiu, eh?
No dic el contrari, però
molt bé.
No s'ha seguit, no s'ha complert la cosa.
Bueno, doncs potser no, però en tot cas potser falta l'acte formal de dir que aquest grup de gent que ha estat treballant tot aquest any, perquè és molta gent que ha estat treballant tot aquest any amb el tema esportiu, doncs s'han de considerar aquesta comissió que vostè esmenta, eh? Però segur que podran trobar el punt d'acord, no tinc cap mena de dubte. Gràcies. M'agradaria també donar la paraula a la senyora Maria Ángela Palacio, que té 3 punts per parlar i que demana que jo no la interrompi. No, ho demana la distància. Jo li dic que jo no la interrompré, jo li deixaré 5 minuts, li contaré. Quan porti 5 minuts li diré que ha d'anar acabant. Molt bé.
Associació de Veïns Sant Cugat Centre.
Molt bé, té la paraula.
La primera ja li vaig dir que era el Fort Turris, un arbre que havien talat a la porta mateix del fort. Com que, en fi, no m'han donat explicació de per què s'ha talat, els altres estan la mar de maco, no sé si és que molesta el comerciant. La segona, el senyor Betges li va entregar al ple de març, 919 firmes sobre tema Terrassa. No ha donat vostè contestació i creiem que la mereix perquè si a 136 veïns i comerciants doncs li han donat una resposta, 919 són bastant més com per obtindre-la. I la tercera, molt petita. Bueno, la tercera és delicada, però això ja la parquem, l'agressió. Ja, això s'ha de fer en un altre terme. A la senyora Fortuny li voldria preguntar, perquè quan jo li poso e-mails al senyor Berger de la nostra associació de veïns centre, com és que mai es convida per fer el programa quan coordinen la festa major. I això ja portem 3 anys fent-lo, vull dir, tinc e-mails a casa. I m'agradaria saber si les demés associacions participen, si les conviden, etc. Si no toca, doncs miri, no toca, però si ho fan a les demés, en fi, jo crec que seria tan amable de donar-me una explicació a vostè, per favor.
Gràcies, doncs li contestarà la senyora Paraire.
Sí, he fet la consulta de l'arbre que demana de davant del Turris de Francesc Moragues, i bueno, hi ha diversos escocells allà, espero encertar-la amb el que li diré. Sí que aquella zona, que el sap vostè que és de càrrega i descàrrega, doncs aparquen a vegades camions grans i la veritat és que ens hem trobat que hem hagut de fer diferents intervencions de tala, de poda, d'algunes branques que estaven malmeses. Sí que vam decidir en el cas d'aquest, si és el que penso que es refereix, que ho vam tapar amb panot, és aquest. Sí, doncs perquè hem hagut de fer diferents actuacions. Tenim en ment un projecte de renovar l'arbrat de Francesc Moragues, no aquest any, que ja hem acabat la temporada d'arbres, i abans de fer cap altra actuació, com que ara ja no estem a temps de plantar-ho ni res, doncs el deixaríem tapat amb panot per evitar que la gent, que algú pugui caure o alguna cosa, i ja miraríem quina actuació fem. Però no és l'únic arbre en aquesta zona que a vegades doncs, el tenim malmès per... Ho hem fet en algun altre lloc, en algun altre escocell del tram, perquè o estan mal... Normalment, si actuem davant d'un arbre, és que o està malalt o que l'han ferit perquè ha passat alguna cosa, i més en aquest cas que n'hi han al costat. Ah, vius. Sí, però en aquest en concret havíem actuat més de 2 i 3 vegades en les branques. Ah, després del tema de la consulta de les signatures que va dir del senyor Vergés, estem preparant la resposta, a la que la tinguem li donarem, i del tema de, que ha comentat una mica més delicat, jo que sí... Si,
brevemente, la ley está hecha por hombres y para los hombres, vamos a decirlo claro, y ellos pues se blindan. Esto está al tiempo de Isabel la Católica, no soy yo, todas las mujeres que agreden, no hay testigos, entonces ya puedes denunciar. el tío se crece, te vuelve diciendo más disparates de los que te ha dicho, se va creciendo, creciendo, y esto es un sinfín de, como un follón de la historia inacabable. Entonces yo me gustaría saber, enseñarle la primera agresión que tuve, que fui a juicio y se quedó en agua de borraja, porque ellos siempre están enajenados, bajo los efectos del alcohol, de la droga, ellos estaban muy, en fin. Hay mil parapetos en la historia para que una persona que agrede, sobre todo si es un hombre, bueno, las tiene todas, ¿eh? Y créame, se lo digo con conocimiento de causa, porque yo me he sentido en la primera agresión muy malamente, y un juez consideró en la primera agresión que era una falta leve. Bueno, yo me puse a llorar amargamente, me deprimí, me tuve que ir 3 días fuera, porque yo me deprimo cuando una persona me amenaza reiteradamente y no hay testigo. ¿Usted se cree, señora, para ir a que yo voy a presentar una denuncia a la policía y hacer un juicio y tal, una denuncia falsa a una persona que me ha amenazado de muerte, por el amor de Dios, hasta aquí podíamos llegar? Usted y yo y quien sea podremos discutir acaloradamente, lo que sea, porque yo comprendo que tengo un carácter fuerte, pero oiga, dentro de la normativa y con educación. Entonces eso yo creo que se tendría que hacer una reunión, si está usted dispuesta, con el cap de seguridad, el señor Escarré, el señor Rosal y usted, un día charlar un cuarto de hora y enseñarle el primer antecedente, y quiero que alucinen, digo yo, lo mismo que he alucinado yo en su tiempo. Porque esto, ya le digo, hoy mismo las mujeres no están protegidas, no está protegida la mujer. Y cuando va haciendo más denuncias, el otro se crece porque, ya le digo, o está enajenado, el alcohol, etcétera. Siempre hay un eximente y ellos salen de rosita. Y claro, oiga, si yo voy a otro juicio y me dicen que no hay testigos y tal, oiga, yo ya no sé qué decirle. Es que no sé, le pregunto eso porque sería conveniente de hacer una reunión, pero no en el periódico, una cosa confidencial y con el CAP de seguridad que me mire antecedentes anteriores a ver qué ocurre y qué se puede hacer, porque yo es que me parece que estamos en una...
Senyora Palacios, lamentar aquesta situació que explica, no? En aquest cas, penso, és complicat perquè, a més, estava parlant d'un tema doncs, que ha anat a judici, que hi ha una resolució, jo amb tot el respecte i la prudència que pugui fer-ho. No? Més que una reunió, potser amb el cap de seguretat, que és poca cosa podrem fer davant d'una resolució, sí que em comenta la tinent alcalde de Serveis Socials que hi ha, que és una comissió, Susana, una comissió de violència on potser allà la podran escoltar, assessorar i orientar cap a les diferents opcions que pugui fer, perquè nosaltres, malauradament en aquest cas, vostè hauria de posar la denúncia perquè nosaltres poguéssim... Bueno, això no ho sabem i sempre quan una persona es sent agredida ha de denunciar, que és difícil, eh? I que costa. I igual que vostè ho pot fer doncs, amb tota la realitat, doncs s'ha de comprovar, és el nostre sistema judicial, eh? I bueno, contactarem des de Jo si li sembla, li demanaré des de la comissió que es posin en contacte amb vostè, a veure si això la pot acabar d'ajudar a orientar.
Finalment la senyora Fortuny li contestarà.
Sí, senyora Palacios, per tractar la Festa Major i el que és la programació de la Festa Major, comptem amb una comissió gestora de Festa Major on hi estan representades diferents entitats, equip tècnic també municipal, i es regeix per uns valors que van ser aprovats, que són valors de la participació, de la universalitat, de pensar en una programació per totes les edats, per tots els públics, en com volem en definitiva que sigui aquesta Festa Major. Evidentment no totes les entitats de la ciutat hi participen, no, és impossible, no seria operativa, però també comentar-li que de manera bilateral tant la senyora Paraire com jo mateixa hem tingut reunions amb vostès intentant explicar, no, el perquè d'aquesta Festa Major, el perquè d'aquesta comissió i què és el que volem com a ciutat i en aquest cas també com a equip de govern. I malauradament, tot i els intents, no ens posarem d'acord, senyora Palacios, perquè vostès, lícitament, i jo els hi respecto, però ens demanen que tinguem una Festa Major molt restrictiva a nivell d'horaris. Pensem que som una ciutat molt gran, molt plural, que durant tot l'any ja som restrictius perquè volem trobar equilibri entre el descans veïnal i les activitats de les entitats i ja som, d'alguna manera, més que restrictius, intentem trobar equilibris i pensem que ens en sortim prou bé, però sí que durant la festa major, Carnestoltes i per Nadal, el decret dels horaris, doncs, com saben i ja li he explicat, es suspenen de manera doncs, puntual. I per tant, com que no ens posarem d'acord amb aquest tema, evidentment tampoc la podrem convidar en aquesta comissió per ser aquesta hora. Tot això ho tenim controlat, sí, tot això ho tenim controlat també per un tema de contaminació acústica, això estigui tranquil·la en aquest sentit, però sobretot penso que ha estat molt clara amb la resposta avui, i crec que aquest tema el podem donar com per tancat. Gràcies.
Gràcies, doncs no tenim més preguntes entrades per escrit, demanaria si en el públic hi ha algú que vulgui fer alguna intervenció o una pregunta sense doncs, la prèvia anticipació. Doncs, si no hi ha, senyora Quadres, molt breument, vinga.
Jo sempre dic, bueno, ho faré breu, ja sap que sóc parladora, però en públic ho faig curt. A veure, ho passaré per escriu, és un tema de la floresta. Proposem, es proposa que es faci fill adoptiu, perquè no ha nascut aquí, el que ha nascut és fill predilecte, el que no ha nascut és fill adoptiu, perquè s'ho mereix. Que és el Pedro José Martín, que quan als anys 50 va venir d'Orihuela, del seu poble, el primer que va fer, entre altres coses, teatre, i deixant que tots els joves fessin teatre allà i president del casino, casal que es deia de vores, casino de la Floresta. Després, al cap de bastants anys, va ser president de l'Olímpic. Va tornar a fer teatre. Mai va demanar ni cinc a l'Ajuntament. I a més, hi estalviarien calés si tots fossin així. I a més, posant-se a la butxaca, que tothom se l'estima, i jo crec que la Floresta també mereix que tingui un fill adoptiu i no cal que esperem que es mori. No, perquè ja tenen molta tendència la gent quan es mora un. No, ara que està viu, de veritat, s'ho mereix, m'agradaria molt, tots ens agradaria que ho fessin, perquè tothom se l'estima i és molt difícil que tothom t'estimi. Ja està, jo passaré per escrit quins requisits volen, quantes mils de signatures, ja està.
Gràcies, senyora Quadres. Bé, tenim un reglament de distincions, un protocol de distincions, i per tant revisarem conjuntament amb el senyor Piqué el tema d'aquest reglament, perquè hem de veure els requisits i a vegades tampoc és fàcil. Nosaltres hem fet pocs fills adoptius i la veritat és que hem de veure si es complirien les condicions. Per tant, si ens ho entra per escrit, nosaltres estudiarem el cas. D'acord? Molt bé, doncs sense res més a tractar, s'aixeca la sessió. Moltíssimes gràcies per la seva assistència.